Ràdio Sant Quirze, Som Solidaris, amb Laura Roger.
Hola, bona tarda i benvinguts a un nou Som Solidaris. I bé, comencem febrer, ja som a febrer 2025, i una mica, doncs, amb estat de xocs. En dues setmanes del nou president dels Estats Units ha aconseguit una quantitat de mides i d'ordres contra els drets humans que ens ho pensàvem, però que no deixa de sorprendre'ns. Deportacions de persones lliures i emmanillades, enviament de presoners a Guantánamo, amenaces en moments d'arancels a tots els veïns i tothom que se li posa pel davant, i sobretot la retirada d'ajudes a totes i a moltes ONG, la principal, la UNRWA, a Palestina, o, entre altres mides, treure el seu país de l'OMS. Bé, i aquests últims dies hem vist com a invitat principal de la Casa Blanca el president d'Israel, Netanyahu, condemnat per l'acord penal internacional, que el passat mes de novembre va emetre una ordre d'arrest. Ell no pot sortir del seu país i, evidentment, només pot anar als països amics. I qui són els seus amics? Doncs els Estats Units. Aquests dos personatges ens han proposat doncs, que la gent de Gaza doncs, que no tornin a casa seva, que siguin traslladats a altres països, a Jordània, a Egipte. Doncs 2 milions de persones, que Israel ja fa 15 mesos que va ordenar abandonar les seues cases, doncs això no és res més que una neteja ètnica, és racisme, és colonialisme, amb grau superlatiu. I tot això per crear més i més tensió en una zona i en una regió que ja està tensionada. I un altre país que després de més de 13 anys de guerra, 13 anys, no, ja no parlem de mesos ara, parlem d'anys d'una guerra civil a Síria, ha experimentat canvis importants. En els darrers mesos, concretament el passat mes de desembre, una ofensiva liderada pel grup islamista Hayat Tahrir al-Sham va aconseguir derrocar el règim de Bashar al-Assad. Ara ens expliquen que Síria busquen els seus morts. Ara ens expliquen que es calcula que milers de ciutadans siris varen ser assassinats per la repressió del règim i el control militar que portaven i que mai els seus cadàvers van ser entregats a les seves famílies. No saben el número exacte de fosses comuns repartides per Síria. Es calcula que en mínim 60, que poden arribar a 200. La caiguda del règim siri ha fet que sortin a la llum doncs, que el futur és incert, que no serà fàcil, però bé, deixem-nos fer el seu camí. Síria és plural. El nou proclamat president transitori, Ahmed al-Shaara, tot i que ha promès inclusivitat i futures eleccions lliures, doncs hi ha escepticisme. La reconstrucció serà lenta. I avui parlarem de Síria. I així comencem aquest Som Solidaris.
A Ràdio Sant Quirze, Som Solidaris, amb Laura Roger.
Aquesta setmana, el dilluns passat, el dia 3 de febrer, hem tingut el privilegi, jo diria que el privilegi, de veure un documental que ha sigut impressionant, el documental era sobre Síria i concretament era Això era casa meva. Voldria doncs, que si teniu l'oportunitat i no l'heu pogut veure, doncs el busqueu perquè val molt i molt la pena. I doncs vam aprofitar que ja que teníem amb nosaltres a Sant Quirze el director del documental i el protagonista del documental, que és un català sirià o un sirià català, doncs com que els teníem amb nosaltres hem aprofitat per fer-los una petita entrevista just abans de començar el documental. Això era casa meva, doncs, com us deia, teníem l'oportunitat d'estar amb el Xavi Segura, que era el director del documental, i amb en Gabriel Garrum, que és un sirià per part de pare que torna a casa seva, i això era casa meva. En Gabriel és politòleg i va tornar a Síria després de 7 anys de guerra. Amb aquest viatge el va acompanyar un bon amic seu, en Xavi Segura, que és documentalista. Entre ells dos van explorar les dues principals ciutats del país, Damasc i Alep. Alep, concretament, és on vivia, és la ciutat natal del seu pare, del pare d'en Gabriel, i on vivia la seva família. A través d'aquest documental veurem les experiències de la guerra, els seus testimonis, com ho van viure els habitants, com ho viuen els habitants del país i els membres de la seva família, no? I això ens ha donat peu per fer-los doncs, això, aquesta petita entrevista, per parlar amb ells i per valorar una molt bona feina. Un cop acabat el documental, ells també fan un col·loqui amb el present i el futur de Síria. Bé, la primera pregunta que us volia fer, i us ho volia fer tots dos, però ja cadascú em dirà el que us sembli, no? Però com neix la idea de fer aquest documental? Com us trobeu? Com inicieu aquest projecte, no? Potser tu com a director...
Sí, doncs aquest projecte neix una miqueta doncs, quasi per casualitat, perquè o sigui, el Gabriel i jo som amics de fa molts anys i en un bar xerrant una miqueta sobre el seu doctorat, que ja estava fent el procés de doctorat, havia de fer unes entrevistes a Síria i jo li vaig preguntar, escolta, com veuries no, que t'acompanyés? En aquell moment doncs, pensava que no seria possible, no. Però sí que el Gabi em va dir, doncs deixa'm que ho miri. I al final va ser que sí. I la idea en principi era anar a fer, simplement a registrar amb la càmera les seves entrevistes pel doctorat, però després li vaig dir, escolta, què et sembla si jo també t'entrevisto tu, intentem que això sigui alguna cosa més, és a dir, aviam què surt, aviam si es pot fer un documental d'aquí. Fins i tot un cop estàvem allà no sabíem què ens sortiria, no sabíem si ens sortiria un documental, anàvem amb poca preparació, no havíem xerrat amb ningú abans en què entrevistaríem, però al final sí, el procés allà va ser com molt interessant i quan vam tornar doncs teníem material suficient com per fer un documental.
I això en quin any va passar?
Va ser estiu del 2018. 18. Tot el procés després d'edició del documental i tot, on es van allargant fins al 19.
Doncs molt bé. I l'altra qüestió era que, bé, han passat ja uns quants anys, no? I ara, avui, després de la caiguda del règim de l'Assad, què en diu la gent de Síria? Això potser bueno, tu, Gabriel...
És un trasbals. És un trasbals, no? Penseu que és un règim que, juntament amb el pare, no? Són més de 50 anys de control governamental i amb 13 anys de guerra civil a les esquenes, doncs imagineu-vos, és una transformació de caire històric. Ara mateix, doncs, el gran gruix de la població, doncs, esperançats i amb ganes d'una transformació política que sigui el més adequada i justa possible, però, òbviament, hi ha reptes importants, hi ha encara suspicàcies i, especialment, doncs, yeah. Síria és un país amb un volum de població diversa molt elevat. No tothom té la mateixa sensibilitat política ni els mateixos, diguem-ne, no, les mateixes ganes de que governin uns o els altres, però bé, jo crec que la gent està majoritàriament esperançada i amb ganes que les coses canviïn. També és això, una transformació tan, tan gran com aquesta, doncs, porta un espai d'incertesa i porta un espai de fins i tot potencial violència, perquè no sabem cap on aniran les coses.
Clar, perquè al final també seria un final de guerra.
Clar, aquí se sumen dues coses, se suma, no? Una caiguda d'un règim i alhora una espècie d'interregne en aquesta guerra civil que sembla que s'acaba, però que encara queden carpetes molt importants, especialment en relacions curts, però també d'altres, no? És a dir, no sabem cap a on pot anar, per tant.
Calma, no,
de moment
sí.
Calma, però una calma, sí, una calma il·lusionant. Una
sí, miqueta. Clar, i atents, no?
I molt atents.
I molt atents.
Avui, calma molt atents.
Avui sí. Llegíem que Turquia sembla que també sí. Volia negociar amb curts. Vull dir, també sí, seria... És que clar, és tota una zona molt conflictiva.
Depèn, òbviament, de la pròpia matriu del conflicte sirià i dels sirians, però no hem d'oblidar que la Guerra Civil Sirena és una guerra civil internacional.
Exacte.
Per tant...
Exacte, aquí hi han entrat tots, eh? Aquí hem participat.
De fet, els sirians són els que menys han decidit de tot.
Això mateix, tant, això sí, mateix. Sí. I bé, doncs, per acabar, no?, i una mica aquest futur, ja em deies esperançador, però i aquest futur, la gent que hi és, la gent que està dintre, la teva família, encara et queda família allà dintre,
sí, sí, sí.
Ells, bueno, ho viuen amb esperança, però...
Clar, aquí hi ha dues coses. Una és l'impacte tangible més al curt termini, que és, doncs bé, hi ha més productes disponibles al dia a dia, la inflació ha baixat, l'ajuda humanitària ha entrat de manera
amplíssima,
tots els diplomàtics i relacions diplomàtiques amb el món, doncs, ha fet que Síria s'obri, cosa que era absolutament impensable fa dos mesos o tres mesos. Per tant, a curt termini, no?, hi ha aquesta espècie de transformació i de dinamisme.
I d'il·lusió,
no?
D'il·lusió,
que és molt positiva. Després, òbviament, a mitjà termini i a llarg termini, hi ha els dubtes de cap a quin sistema polític s'està orientant en Síria, quin procés constituent ha de tenir el país. I després, clar, la meva família, per exemple, és d'origen cristià, sempre les minories tenen aquesta relació una miqueta tensa, doncs segurament líders polítics o moviments de caire més islamista o de caire més conservador, i tot i que ens han assegurat que tot ha anat bé, malgrat els dubtes inicials sí. O pors inicials que se senten bé i dir que tothom ho està fent bé, doncs bé, els tenen aquesta reserva, no?, de
ja,
que està tirant el país. Però és part d'un procés transitori
ja.
I és part de la política. Jo l'altre dia ho comentava amb uns companys, que estiguem debatent sobre què ens agrada o què no ens agrada.
Ui.
De cap a on estan en Síria,
això és molt, no?
El terreny de la política.
Exacte.
Això és política, això
exacte.
Ens passa a nosaltres
i
aquí.
I fins ara no es podia fer.
I fins ara això era impensable. Per tant, això ja és una obertura que abans no existia.
Exacte. I a l'Abu Muhammad, és el que
sí,
li ho ha anomenat...
Ahmad Sharah.
Ahmad Sharah. Sí. Quin, perquè clar,
bueno, clar
se'l
figura...
considerava un terrorista fins fa dos dies,
sí,
no?
Sí, mira, els Estats Units també consideraven Nelson Mandela un terrorista.
Bueno,
dir,
tant.
La figura
això
del terrorista
sabem.
És sempre
una... Exacte, ho sentim per Israel cada dia.
No, però en qualsevol cas és cert, òbviament, ell prové d'una matriu salafista molt important, prové a més d'una organització com era el Qaeda de Síria, que després es transforma en coses molt diferents al llarg d'aquests 13 anys, i tants líders armats i polítics en un conflicte armat, doncs les agendes són flexibles i les ideologies són flexibles. Avui dia és un home molt més pragmàtic, totes les coses que havia d'anar fent en aquest període més a curt termini
els
ha anat fent. Això no vol dir que això ens garanteixi un futur cívic, secular i democràtic.
Però d'entrada se li
ja
ha de donar...
Ja és un primer pas i anem a veure cap on va.
Doncs moltíssimes gràcies. Gràcies per vindre a Sant Quirze, gràcies per portar-nos el documental i per fer-lo.
Merci.
I gràcies per aquesta entrevista.
Merci a vosaltres.
Gràcies.
Vinga, adéu, adéu. Doncs això... Ha estat l'entrevista, això ha estat la visita a Sant Quirze d'en Xavi i en Gabriel. La veritat és que vam acabar la conversa a la patronal dient confiem i posem en positiu aquest canvi i confiem que el temps doni una democràcia i doni una pau llarga, estable i duradera al poble de Síria que s'ho mereixen. Seguim.
A Ràdio Sant Quirze som solidaris amb Laura Roger.
I bé, ara seguim seguim amb el Som Solidaris, però primer una mica de bona música, una cançó que ens proposa el Miguel Ángel, parla de pau, és molt bonica, escolteu-la, i no marxeu, que tenim moltes més coses al Som Solidaris.
Som solidaris amb Laura Roger.
Et vols fer ric en 20 segons? Jo et revelaré les claus que no et diu ningú. No calen diners. La riquesa no està en el que tens, sinó en el que comparteixes. Consumeix solidaritat. El més valuós és el que no pots comprar. I ajuda el que ho necessita, perquè el que dones es multiplica. Unesc de mans unides perquè compartir és la riquesa més gran.
Ja heu sentit aquesta cunya publicitària, aquest anunci. I ara doncs, tenim aquí els amics de Mans Unides. Tenim la seva presidenta, la Concepció Cabanes. Hola, bona tarda.
Molt bona tarda.
I també tenim el cooperant i soci local, en Vladimir Carlos Martínez, que ell ve de Perú, de Red Muki. Ells ens explicaran què és ser un soci local, què és la Red Muki, ens ho explicarà l'Ivan. Però, ai, perdona, el Vladimir... Quin nom t'he dit? T'he dit Ivan, perdona, el Vladimir.
El Vladimir.
Sí, és que Ivan va ser un cooperant que també va vindre de Mans Unides i ara, quan estava mirant això, per això confonia el nom. Bueno, doncs el Vladimir i la Concepció ens acompanyen aquesta tarda i contenta de tindre-us a Ràdio Sant Quirze i al Som Solidaris, no? Recordar que la vostra ONG es dedica principalment a la lluita contra la pobresa i la promoció i el desenvolupament dels països desfavorits, amb molts projectes de cooperació arreu del món. Aquesta vegada sí que voldria que la Concepció comencés ella doncs, explicant el projecte 2025, que l'he trobat apassionant, que m'ha agradat molt per tot, i ella que ens ho expliqui.
Molt bé, doncs moltes gràcies. En primer lloc, doneu-vos les gràcies per aquest espai que ens doneu, no?
Sempre.
Perquè això és molt d'agrair, no? Perquè la nostra, part de la nostra feina és fer aquesta sensibilització.
Clar.
Per poder-ho explicar, i necessitem mitjans per poder-ho explicar.
Perquè a vegades no es veu tot el que es fa.
Exacte. I també donar les gràcies a tota la gent de Sabadell, de Sant Quirze, de Castellà, és a dir, vaja, de Sabadell, sobretot, especialment de Sabadell i de la seva comarca. No? Perquè la gent, els ciutadans són molt solidaris i molt generosos, per tant, donar-los les gràcies. També, pels qui no ens coneguin gaire, doncs Mans Unides és una ONG de voluntaris que col·labora especialment amb els països més empobrits del sud, com són, nosaltres treballem tot el que és l'Àfrica subsahariana, l'Àsia septentrional i l'Amèrica Llatina, que precisament ell n'és
d'allà,
no? Amb projectes de desenvolupament, d'agricultura, d'educació, de la dona, de temes socials, i perquè el nostre objectiu primordial és promoure el desenvolupament integral de totes aquestes persones en els països, com dèiem, més empobrits, perquè el principal que tu ja ho has comentat és... Hem d'acabar amb la fam, la pobresa i la desigualtat. Aquests, per mi, són els tres temes primordials, no? Perquè entre tots, uns, vosaltres que ens ajudeu, que nosaltres fem sensibilització, la gent que pot fer un donatiu, tal, doncs entre tots ho hem d'aconseguir-ho, de tenir un món millor per tots, per tots, per tots. Nosaltres, que per això ens ve un soci local, ara comencem, cada any comencem una campanya nova. Aquest any és el de compartir, és la nostra major riquesa. Però abans de dir-te, de comentar-te això, en tot cas, et dic per què fem venir un soci local. Soci local sempre és la persona, perquè Mans Unides treballa sempre amb socis locals.
Ja.
No treballa amb intermediaris.
Exacte.
No treballa amb intermediaris. Això és fonamental.
Això és fonamental.
Això és fonamental.
Amb la gent d'allà?
Amb la gent d'allà.
I el que necessiten ells.
Ell està dintre d'aquest... Ell és... Després ja... Si el presenteu,
sí,
que és enginyer i tal, el presentem. Però ell treballa dintre de la Red Muki, que són els que treballen per ajudar a la gent de l'àmbit de la mineria. I ell ens ho explicarà molt més bé. Ara, en aquests moments, ens estan tenent de res perquè va arribar el dilluns.
Ah,
però, bueno, ara passarem al castellà.
A la traducció. Ara li passarem la traducció.
Ja està, no?
Que no nos entiendes,
que nos entiendes, però bueno. I aleshores ell nos explicaràs el que és la Red Muki i tal, cuando te toque, bueno, cuando empieces a hablar tú, Porque tú lo explicarás mucho mejor que lo explico yo, porque lo está viviendo. Por lo tanto, això és claríssim de que no hi han d'haver intermediaris i que ell està treballant també. És la persona de contacte,
sempre.
Que controla, que està amb ells.
Que la contrapart sempre sigui la contrapart d'allà.
La contrapart, no poden haver intermediaris, perquè si no nos perdemos en el intento.
Exacte.
Per tant, i per no tenir sorpreses, más vale ir seguros. Val? I Mans Unides és una cosa que a mi em va encantar des del principi, sempre treballa d'aquesta manera. Aquesta campanya Compartir és la nostra major riquesa, perquè entrem la prosperitat, la prosperitat ha de ser de tots i amb tots. Mans Unides hem tirat molts projectes endavant des de fa molts anys, a Sabadell fa més de 50 anys que treballem, però encara queden moltes coses per fer. Encara queden moltes coses
per fer. I tant, no acabem la feina.
No acabem la feina. I amb aquesta campanya el que volem, volem insistir en que la verdadera prosperitat, això que deia, no? La prosperitat ha de ser de tots junts, no? Però aquesta verdadera prosperitat ha de ser... una prosperitat en què, en un món en què totes les persones pugui viure dignament, tots. No cal ser milionaris tots, ni molt menys, sinó que...
La cuña publicitària que han posat ja ens ho diu.
Ho explica molt bé, que sí, a més és molt maca, és preciosa aquest any, Hi ha coses que a vegades dius, mira, està bé, però aquest any, quan m'ho van ensenyar, vaig dir, heu encertat el d'allò, no? Tal com estem vivint les coses, doncs ho hem encertat, no? Per tant, la prosperitat, jo l'entenem, que no ha de centrar-se només en el creixement econòmic, que això és necessari, per descomptat, no? Hem d'entendre de manera que sigui que puguem cobrir el material, no? Que puguem cobrir les nostres necessitats bàsiques, no? Com alimentar-nos, com l'alimentació, com l'habitatge, com la sanitat, l'educació, el vestir, el treball digne, no? Però també amb lo personal, no? Allò que fomenta, no? Fomenta el desenvolupament individual de les persones, no? Que això també és necessari, no? I la pertinença, sapiguer, doncs, pertany a una comunitat, a una família, molt important, no? I també l'altra part, que és l'ètica social que promou la justícia i la solidaritat. Per tant, la campanya aquest any anirà centrada en això. I tot això és perquè ningú es quedi ni al marge ni enrere, Tots puguem tirar endavant, perquè si no, no és prosperitat.
O estem tots o no,
Exactament.
No podem abandonar
ja
ningú.
Podríem, si després ens don temps, podríem parlar de dades impactants que hi ha, no? Com aquí tinc, doncs, 700 milions de persones sobreviuen amb menys de $2 al dia, això són l'ONU, no ho diu Mans Unides, sinó que diu l'ONU, 733 milions de persones passen fam en el món, segons la FAO, per tant, tenim encara verdaders problemes. I com deies, presenta el projecte d'aquest any. Sí. El projecte és... cada any nosaltres també fem un projecte, que se comença i s'acaba. Hi ha vegades que duren 2 anys, però aquest és d'un any. Per tant, el comencem ara i s'ha d'acabar. I nosaltres és el que volem fer, sensibilització, perquè la gent sàpiga com estan les coses a segons quins llocs i què és el que hem de fer i què és el que demana la gent, no? Per sortir-se endavant. I aquest projecte és a Kilipula, a Malawi, a l'Àfrica Austral, que està ubicada, on està ubicat un hospital comunitari que es diu Alupele, Alupete, que està gestionat per les germanes de Sant Rosari, i en aquest es tracta de que moltes dones embarassades han de, per arribar aquí, han de fer 20-25 quilòmetres per arribar. I em direu, home, d'aquí a la Vall d'Hebron també hi podem arribar tranquil·lament, no?
Sí, mateixos.
Perdó, ni el transport és el mateix, ni els camins són els mateixos. Per tant, i el que no volen, i això el Ministeri també, és de que la puguin arribar tranquil·lament, no? Perdó. No. Per tant, ells que ens demanen que puguin, que és el soci local d'allà, que són aquestes germanes, conjuntament amb la comunitat d'allà, que puguin arribar uns quants dies abans
Clar, que puguin arribar els últims dies del seu embaràs, que ja el tinguin en aquell centre i no tinguin que estar patint.
El que ens demanen és un petit alberg, una residència, per 15 embarassades que puguin estar allà. I de pas també se'ls farà una formació amb tot el que és nutrició, prepart, postpart i el tenir cura dels infants.
Està molt bé. La veritat és que jo el projecte el vaig trobar molt maco. Vaig veure que, a més, estem parlant de gairebé 2.000 dones que es veuran beneficiades i que indirectament afecta tota una zona gran.
Sí, perquè a més, com deia, el Ministeri està implicat perquè no volen que neixin a mig camí, saps? I els hi posen que estiguin atesos per professionals, no?
Que puguin
estar... que puguin estar atesos per professionals i que no hagin de donar llum ni a mig camí ni per gent que no és professional. Per tant, en aquests hospitals hi ha infermera, hi ha matrona, hi ha pediatra, per tant, que puguin estar atesos per
també
professionals.
També trobo molt interessant, doncs, que hi hagi aquesta mena també d'ajuda i de formació per postpart, per tenir cura dels infants, perquè si aquí una mare jove ja... sempre, de tots hem sigut primers,
sí, sí, sí.
El primer
criatura
que tens, i sempre tens aquelles pors,
sí.
I ho tenim tot a l'abast.
Exacte.
I només tenim que travessar el carrer i arribar al cap, doncs imagina't
allà,
aquestes
no?
dones que estan a molts quilòmetres i que sí que les comunitats són fortes i s'ajuden, però és molt important tindre
sí,
aquesta
sí. I això que siguin atesos per professionals, eh? Vull dir, no... I amb això, com deia, se'n beneficiarà molta gent i Mans Unides portarà el 90... Sempre porta... Uh-huh. Sempre, fa, sempre la comunitat que ho demana sempre ha de portar alguna cosa,
sí.
I nosaltres portarem el 95%, que són 60, quasi 65.000 euros.
És
no?
un projecte molt maco. La veritat
molt maco.
És que sí,
sí, sí, sí.
És veritat, veritat que és el que
sí.
parlem abans. No hi ha cap projecte que no sigui interessant. Que no
tots va... són interessants.
Tots són interessants, però n'hi ha alguns en què... Doncs això, no? Doncs veiem aquesta part tan humana i aquesta part de necessitat. No?
Sí, 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 sí.
Doncs, per bueno, tant, què et sembla si li passem la
perfecte.
Paraula...
Amb el Vladimir.
Amb el Vladimir Carlos Martínez Ordóñez.
El Carlos Martínez Ordóñez.
Buenas tardes, ¿cómo están?
Buenas tardes, y perdona que te cantes, te confundí el nombre, pero... era... Bueno, pues tú nos explicarás de dónde vienes, quién eres, qué haces. Yo aquí tengo un pequeño currículum tuyo. Y bueno, sé que vienes de Perú, sé que estás en la comunidad Red
Muki,
que eres el socio local de Manos Unidas allí.
En Perú.
Y de Perú. Y ¿estás en la zona sur de Perú o en la zona norte?
Estamos como Red Muki, en tanto en la zona norte, zona sur y zona centro. Ajá.
Vale, pues ahora ya yo creo que te toca paso palabra, que dicen,
sí,
y que tú nos cuentes exactamente cuál es tu trabajo allí. Sé que tú eres ingeniero ambiental.
Correcto.
Y sé que gestionas el tema de recursos de agua.
Correcto.
Y bueno, como nos decía Concepción, el tema de minería.
Uh-huh.
Y bueno, pues por favor, cuéntanos.
Perfecto.
Vuestro trabajo allí y qué
Red Muki.
Red Muki.
Red Muki, ¿qué hace?
Digo al revés. Red Muki.
Bueno, yo soy Vladimir Martínez, uh-huh. Soy un hombre de identidad aymara, yo soy del sur del país, yo nací en Puno, pero hace 3 años trabajo en la Red Muki coordinando el proyecto Acompañamiento Integral a Comunidades Afectadas por la Minería, que es financiado por Manos Unidas en Perú.
Uh-huh.
Con este proyecto desplegamos una intervención en 6 departamentos del país en Perú. El Perú tiene 24 departamentos e intervenimos nosotros en 6 con el proyecto y como Red Muki en 3.
Yeah.
Concretamente con Manos Unidas desplegamos acciones en Cusco, Junín, Puno, Arequipa, Cajamarca y Piura,
uh-huh.
que son zonas donde existe cobre, donde existe oro, donde existe plata y otros minerales que son necesarios para la producción de joyas,
uh-huh.
pero también para autos eléctricos a la actualidad, ¿no? Que necesitan 6 veces más minerales que un auto convencional, por
uh-huh.
ejemplo, lo que genera una presión extra sobre territorios como el Perú y otros de la región.
¿Te puedo preguntar una cosa?
Por favor.
¿Quién gestiona estas minas? ¿Es el propio Perú o estamos hablando de empresas internacionales?
Tenemos empresas transnacionales, el caso de la suiza Glencore, por ejemplo, que tiene las operaciones de la mina en Tapacay, en Cusco,
uh-huh.
y empresas chinas también. En los últimos años, empresas chinas han empezado a desplegar más acciones en el Perú, en el caso de las Bambas en Apurímac, y tenemos canadienses históricamente involucrados en minería de oro y así. O sea, tenemos un montón de países involucrados, pero en los últimos años también empresas peruanas que se dedican a hacer minería, ¿no? a pequeña escala también.
Perdona que t'he cortado, però és que sempre són aquelles coses que penses, qui hi ha, no?, detrás, qui nos està, qui nos està a vegades arrastrant a segon que trabajos, a segon que explotacions, no?
És un treball molt molt interessant, no?, uh-huh. perquè dan apoyo, no?, doncs
a totes les comunitats.
A totes aquestes comunitats, no?, per els problemes que tenen polítics,
que és el
que nos explicarà Vladimir,
sigue,
¿eh?
Sí, en concreto es importante resaltar que Manos Unidas en Perú nos permite desplegar varias acciones con este proyecto que tenemos y en el que intervenimos en 6 zonas, ¿no? Una de las acciones que desplegamos, por ejemplo, es el acompañamiento técnico y legal. ¿Qué significa en concreto esto? Que muchas comunidades que se encuentran afectadas por la minería se encuentran muy lejos de las zonas urbanas, 8 horas, 5 horas en auto, y no tienes señal ni para conectarte a internet ni para hablar por teléfono. es difícil, en todo caso, conocer lo que pasa en ese territorio. Uh-huh. Y lo que nos permite hacer Manos Unidas es llegar hasta estas zonas junto con los 32 miembros y poder informar sobre qué es lo que está pasando, traducir algunos documentos técnicos, pero también brindamos asesoría legal, lo que significa que muchas comunidades que cuando protestan contra empresas mineras, son denunciadas, exacto, son criminalizadas, exacto, y bueno, como Retmuki también y muchos aliados, se brinda asesoría legal gratuita para que estas personas puedan acceder a la justicia, ¿no? Y enfrentar.
Claro. Muy importante la Retmuki, como estás explicando. Sí.
Y bueno, en temas de salud, en los últimos años, desde el 2019, se ha logrado demostrar en el Perú que más de 10 millones de peruanos viven todos los días expuestos a metales y metaloides como el arsénico, el mercurio, el plomo, el cadmio y muchos otros. Según cifras del mismo Ministerio de Salud en el Perú, el 31% de toda la población nacional estaría expuesta todos los días a estos metales. Esta cifra involucra niños, niñas, yeah, madres embarazadas, jóvenes, adultos, adultos mayores, es una amplitud. Y según el mismo Ministerio de Salud, una de las causas principales de exposición son las operaciones mineras activas, los residuos que han dejado durante, claro, muchos años, y bueno, también hay otras como la industrial y otras, pero principalmente son las actividades mineras. Y muchas de estas comunidades no tienen atención médica, son comunidades quechuas, aymaras, poblaciones urbanas que ni se benefician en muchos casos, ya, de la actividad minera y sufren todos estos impactos.
Exacto,
¿no?
Exacto.
Yo como enfermera, ayer que lo hablábamos, decía, yo soy enfermera, decía, ya, pero a ver, no hacen nada, es decir, yo no sé si tiene que haber minería o no, esto, porque claro, la gente tiene que comer.
Y,
está
no,
claro,
no, ¿no? Y, tiene, y la industria necesita...
Claro, sí, sí, esto, yo no soy la persona...
Entendemos que tiene que estar.
Tiene que estar, pero que no se tomen, ¿no?, medidas para que la gente no quede afectada.
Exacto.
Esto es lo que a mí no me cuadra.
Aquí
no
está,
me cuadra, ¿no?
esa economía neoliberal, uh-huh, en que el caso es ganar yo dinero y no me preocupa ni lo que le pase al pueblo, ni lo que le pase a los trabajadores,
sí, sí, sí,
ni
sí,
lo que
sí,
les pase a los niños que están viviendo
por
allí.
Por eso ellos están para denunciar,
exacto,
¿no?, y ayudarles.
Y ayudar.
¿No? A denunciar y ayudar, ¿no? Sí, sí, sí.
Bueno, también es importante señalar que, claro, en todo este esfuerzo, la respuesta del Estado ha sido ineficiente en el Perú,
ya,
¿no? O sea, atender a una persona por metales pesados es bastante complicado. Y bueno, sabemos ahora que empresas formales, informales de todos los tipos, pero en el caso de las formales se ha demostrado que contamina.
Claro.
Durante muchos años lo han negado, decían que no, pero bueno, en estos últimos años sabemos que lo hacen, hay información científica que lo demuestra, pero claro, no llegan a tener atención médica, ¿no? Y por eso creemos que el título de la campaña de este año de Manos Unidas, Compartir es nuestra mayor riqueza, cobra especial relevancia.
Claro.
Porque lo que se busca es justamente una prosperidad compartida, ¿no? Que no hayan más ricos y más acumulación de minerales y otros a costa de pueblos indígenas y originarios del otro lado del mundo, ¿no?
Claro, y estamos además contaminando. No ya hoy. Se contaminó ayer y seguimos contaminando para el mañana. O sea que hay que proteger para el futuro de esa población y de esa tierra que queda contaminada.
Sí, y ahí me explicabas, ¿no?, que las aguas, ¿no?, como quedan todas contaminadas, ¿no?
La tierra,
¿no?
Todo.
Sí, los ríos, los suelos, los animales. Sabemos ahora que cuando un río se acidifica, los cultivos no crecen del mismo tamaño. Sabemos ahora que cuando los metales son extraídos de la tierra, los niveles y porcentajes de estos metales en el agua y en el suelo, en los sedimentos, se acumulan. Y sabemos también ahora que esta contaminación que en algún momento nos decían, en el caso de las empresas mineras, se queda en el agua, se queda en el suelo, se queda en el aire, en realidad no es cierto, ¿no? Y sabemos ahora que esta contaminación viaja hacia el cuerpo de las personas y no distingue,
claro,
ni entre adultos, ni entre jóvenes,
entre,
o sea,
niños, ¿no?,
cae a todos.
Uh-huh. Uh-huh. ¿Y las empresas se comprometen? ¿Se llega a un nivel de compromiso con estas empresas para que protejan a sus trabajadores, protejan el medio ambiente, protejan la tierra? Porque claro, esto tendría que ser la primera obligación. Yo pongo la empresa y pongo todos los recursos. Pero claro, si todo ha de ser beneficio, no hay dinero para lo demás, ¿no?
Es claro, un problema de muchos años, porque hace 10 años pensar en demostrar que una empresa minera contamina era difícil.
Yeah.
O sea, en esos años tener mucho dinero, mucha influencia política para que esto pase, ¿no? Uh-huh. Pero claro, en los últimos años tenemos ya pruebas de empresas mineras que sí contaminan y por lo menos se ha avanzado en eso. Ahora no nos pueden decir que no lo hacen. La siguiente respuesta, o bueno, digamos la siguiente gran batalla ahora es que el Estado, con esa información que durante años decían, no, no es cierto, no hay pruebas, bueno, ustedes no dicen la verdad, nosotros no contaminamos, y el Estado apoyaba esas afirmaciones. Ahora que esta situación ha cambiado, esperamos que la respuesta sea integral realmente, ¿no? O sea, desde 2019 en el Perú se ha reconocido que la afectación por metales pesados es un problema a nivel nacional y que requiere una atención de todos los sectores, porque claro, si uno piensa en el sector salud, pensaría que la atención debería venir de ahí, solo de ahí. Pero ¿quién corta las fuentes contaminantes, ¿no? ¿Quién controla las minas? No es el Ministerio de Salud, es el Ministerio de Energía y Minas. Uh-huh. Pero quien debería velar porque el ambiente sea saludable, porque no se contamine, es el Ministerio del Ambiente. Ya no es la intervención solo de un ministerio, son varios ministerios que tienen que atender la problemática.
Y luego el Ministerio de Sanidad, para que nos proteja y no y vigile por la salud de nuestra población.
Bueno, tiene que ir coordinado, ¿no?
Exactamente, ¿no? Exactamente.
No puede ir una cosa sin la otra.
Pues la verdad es que me parece un trabajo impresionante y sobre todo muy importante este Renmuki, porque estamos hablando de un territorio enorme. Estamos hablando de un país muy grande. Perú es muy grande. O sea, ¿sois muchas personas?
Sí, la Renmuki está conformada por 32 organizaciones no gubernamentales en el Perú que despliegan acciones desde el norte del país, el centro y en el sur, pero no trabajamos en la Amazonía. Uh-huh. Y todas estas instituciones sufren un problema y es la minería. Es lo que las une y es lo que las unifica en la Renmuki.
Es muy interesante. ¿Y siempre las Naciones Unidas apoya que esta Renmuki a toda la... a tot el país?
Sí, sí, bueno, la Renmuki, no? Mans Unides, i sempre tenim relació amb les ONGs que estan ubicades...
Sí, sí,
parlàvem allà,
contrapart local.
Sí. I ells l'únic que han de fer és presentar projectes, no?, que tinguin, han de tenir uns criteris...
Sí, no.
Han de tenir uns criteris que ara...
Però,
no,
bueno, amb tota aquesta feina...
Sí, però habitualment ja ens trobem de que treballem amb moltes ONGs que les coneixem de fa molts anys,
ja,
no?,
sí,
que fan de soci local, no?,
exacte,
que treballes amb ells,
exacte,
no?, perquè això és el més important, no sé si ho ha comentat ell, doncs de que quan ells tenen... ells parlen amb totes les persones afectades, no?, per a veure què, no?, què problemes hi ha, Y muy bonito, que a mí me ha gustado mucho, es aquello de decir, nos reunimos todos los problemas que hay y posibles soluciones.
Exacto.
Que
no,
esto
no,
es importantísimo,
claro,
también, ¿no?
Claro.
Por lo tanto, no es aquello de un despacho, de decir, mire, estos son los problemas,
no,
reivindicación.
No,
sino problemas, qué posibles soluciones y qué se tiene que solucionar ya, ¿no? Uh-huh. Y a veces dice, hacemos dos pasos adelante y uno atrás. Y bueno,
seguro,
pero tenéis uno de
uno
hemos adelante,
hecho uno,
¿no?
Hemos hecho uno.
Y dentro de un año haremos cuatro más, ¿no? Y siempre con todos los proyectos esos tan importantes, siempre pasa esto.
Sí,
esto
no,
nos ha pasado a todos en nuestro lugar de trabajo.
Continúa.
¿No?
Y una cosa que te quería preguntar, Vladimir,
sí,
¿hay niños en estas minas?
En las zonas aledañas,
no.
O sea, en algunos casos se sabe que hay mano de obra infantil que estaría trabajando, pero más en minería ilegal. En minería ilegal en el Perú.
Ilegal. ¿No? Esto también es otro.
Bueno, es un problema.
Este ya es otro campo también, ¿eh?
Sí.
Lo digo porque sabemos que estamos hablando de niños. Pues en África concretamente había un proyecto y hablábamos de eso, de sacar a los niños de las minas, porque los querían por lo pequeños que eran, porque sus manos eran mucho más pequeñas y todo el tema de estos minerales tan apreciados, pero que la persona que es la que estará trabajando no se llevará ningún beneficio, al contrario, su salud quedará resquebrajada. Muchísimas gracias, Vladimir, por venir, por contarnos el testimonio y por el trabajo que estáis realizando allí, porque no sé si querías añadirnos algo más de vuestro trabajo. ¿En qué zona, por la qué zona te mueves más?
Nosotros, yo despliego más acciones en el sur del país, pero claro, el equipo de la Renmuki son más de 10 personas y bueno, desplegamos acciones en varios lugares junto con los miembros, ¿no? Yo quisiera cerrar la intervención nada más comentando que En este momento existen esfuerzos en el Perú, bueno, más del Congreso de la República, por tratar de silenciar las voces de ONGs en Perú, ¿no? ONGs como la Red Muki, que ven estos temas de derechos y que no son nada agradables para ellos y ellas. Y creo que en este contexto en concreto, lo que la campaña de Manos Unidas ofrece es justamente enfrentar la desigualdad y esta cultura, esta famosa cultura del descarte, ¿no? Yo cerraría mi intervención pidiendo en concreto, bueno, que puedan sumarse a la campaña de Manos Unidas, porque compartir es nuestra mayor riqueza. Y bueno, cerraría con este lema de no más ricos y no más acumulación a costa de nuestros pueblos originarios e indígenas.
Pues sí, pues muchísimas gracias. Muchas gracias por venir a San Quirze, muchas gracias por explicarnos el proyecto y por vuestro trabajo allí. Y bueno, y a vosaltres, a Mans Unides, bueno, Concepció, això és casa teva,
moltes
quan
gràcies,
vulguis, veniu.
Gràcies.
I és important, almenys, que un cop a l'any ens ho expliqueu i ens expliqueu els projectes, que la gent ho sàpiga. Que...
Sí, és important que la gent ho sàpiga, no? Perquè això que dèiem, no? La prosperitat ha de ser de tots.
Exacte.
Eh? Perquè si no, no tirarem endavant, ni no tindrem un món millor.
No, i a més que perquè dos estiguin bé, n'hi han d'haver-hi molts, molts milers que estiguin malament. No, tampoc no porta enlloc tot
no
això.
Enlloc.
Això
sí,
fins
sí,
que arribi un moment que ens en donem tots comptes, no?
Mira, ara aquí que tenia dades, ara quan has comentat això del treball infantil, no?
Sí.
Tenia una dada, no?, de l'OIT, que diu el treball infantil afecta 160 milions de nens al
món.
Això és incomprensible. Això és incomprensible.
Per nosaltres, per la nostra societat, per la nostra mentalitat, clar, ens hem de posar a les seves societats, ens hem de posar a les seves sabates, que diuen, no?
Però... Hem de transformar. Però, a vegades diuen canviar. Dic, home, potser no s'ha de canviar. Canviar tampoc,
no,
perquè...
No, i potser no volen canviar.
No volen,
eh?
Però sí transformar coses,
però sí,
no?
Que
nosaltres que treballem
ajuda
a molts projectes, perquè hem conegut a molta gent de l'Àfrica i tenim molts projectes de l'Àfrica, i ho tenim molt parlat amb ells i tal, molts pares d'allà ja ens diuen... aquells amb poca ajuda se'n surten, amb l'ajuda, amb una mica d'ajuda se'n surten, però el que tenen tots aquests pares claríssim, jo que porto tants anys a Mans Unides i tal, i ho he anat vivint i cada vegada més, és que els fills estudien.
Exacte.
Els fills estudien. Això ho tenen claríssim.
Ha arribat a tot
sí,
arreu.
I això que estudien, perquè ells saben, i jo sempre dic, i no han de ser astronautes,
no?
Però que puguin tenir un ofici, que puguin estudiar, que se'n puguin sortir, no?
Sí, que tinguin unes capacitats
exacte,
per poder
perquè és l'única manera de... És
cap
manera, perquè si no entrem amb aquella roda, no? Que els besavis eren pobres, els avis pobres,
i que
els pares
manera,
pobres,
i que
els fills
manera
pobres, els nets pobres, i això no pot ser. I això no pot ser.
Hem de tindre una estabilitat de tot, econòmica
de tot.
I emocional.
Emocional, i de tota manera.
Sí. Doncs moltíssimes gràcies.
Gràcies a tu,
per ser aquí.
Per aquesta estona tan agradable i que puguem dir tot
exacte,
això.
I que puguem seguir, que puguem...
I puguem anar solucionant
continuar,
coses.
Sí, i gotetes a gotetes, ja saps que fem un mar sencer.
Exacte, sí senyora.
Gràcies.
Doncs
moltes gràcies.
A vosaltres.
Et vols fer ric en 20 segons? Jo et revelaré les claus que no et diu ningú. No calen diners. La riquesa no està en el que tens, sinó en el que comparteixes. Consumeix solidaritat. El més valuós és el que no pots comprar. I ajuda el que ho necessita, perquè el que dones es multiplica. Uneix-te a Mans Unides, perquè compartir és la riquesa més gran.
A Ràdio Sant Quirze, Som Solidaris, amb Laura Roger.
I bé, acabem aquest Som Solidaris. Ens emplacem pel proper mes de març. Començarem el dia 1 de març amb la Rua de Carnestoltes, botifarrada i gresca. I el 8 de març, el mes de la dona. Bé, tots els mesos és el mes de la dona, esclar. Però tindrem moltes activitats. La caminada de marxa nòrdica. I reserveu el 29 de març per un curset a la patronal del Malgorroz. Però bé, tot això ja us ho explicarem al proper programa. Abans d'acabar, donar les gràcies al Miguel Ángel, que sense la seva ajuda i la seva feina no tindríem programa. Gràcies per escoltar-nos i per compartir. Qualsevol aclariment, informació o el que tingueu per dir-nos, recordeu, tenim una adreça d'e-mail, somsolidaris@gmail.com. Adéu, bona tarda.
Imagine there's no But I'm not the only one.